Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lleure en aquest matí de diumenge, dia 10 de setembre del 2023. Va agafar 40 minuts ja que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués en un dia que no s'ha de pondre fins a un quart de nou de la nit al canal, altra punta del país. De seguida, Martí Oliveres, que ens apama el temps en aquesta vigília de la Diada, però que ja ens ha avançat que farà sol i calor estival, amb temperatures màximes d'entre 27 i 32 graus. Un diumenge on continuem tenint la mirada posada al Marroc. Ja són més de 2.000 els morts, segons la darrera actualització de dades del govern marroquí, del terratrèmol que es va desencadenar divendres a la nit a prop de Marràqueix, el pitjor en magnitud de la història recent del país. 2.000 morts i creixent en aquestes hores que són crítiques per trobar supervivents. Les dades oficials parlen també de 2.000 ferits, la gran majoria dels quals han estat crític. De seguida saludarem Jordi Armenteres, que s'ha desplaçat en les últimes hores fins a Marràqueix per seguir in situ les tasques de recerca i la situació ara mateix molt complicada d'una part dels marroquins. Ja no tant a la ciutat com als petits pobles de construccions de fang a les muntanyes de l'Atlas, on es va desencadenar l'epicentre del sisme. Zones completament destruïdes, pobles sencers pràcticament esfondrats del tot i que a més estan tan mal comunicats que no només és difícil el rescat, sinó fins i tot fer-hi arribar serveis bàsics. Les primeres 48 hores, ho hem après de la quantitat de desastres naturals que hem viscut i que hem pogut explicar, les 48 hores inicials després d'un terratrèmol sempre són les decisives per trobar supervivents, per salvar vides. Ho vam veure, per exemple, fa no gaire a Turquia. Ara l'esforç ha de centrar-se en això. Després arribarà el moment de la reconstrucció, que serà difícil. I aquí és on la responsabilitat de les administracions es posa a prova. Les d'aquí, òbviament, la capacitat d'ajudar de la Generalitat o el govern d'Espanya cap a un país amb els quals els lligams emocionals, econòmics i estratègics són evidents. Els marroquins, sabeu, són de llarg la primera comunitat d'origen estranger que hi ha a Catalunya. Sense anar més lluny, d'aquí a dues setmanes, la pregonera de les festes de la Mercè serà l'escriptora Najat El Hajmi, per entendre la magnitud, que, per cert, escriu un article avui molt encertat al diari El País on també parla d'aquestes ajudes, d'aquesta solidaritat. Diu, ojalá esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en el terremoto de Alhucemas, això és el 2004, las ayudas de la solidaridad internacional y de los marroquíes encuentren vías seguras para llegar a los afectados y no perderse en el camino. Ho diu El Hajmi, precisament perquè la distribució de les moltes ajudes que es van voler fer arribar fa 20 anys en aquell terratrèmol va ser bastant desastrosa, amb problemes per part del govern marroquí per fer arribar el material, entre altres coses, pels assalts als camions que volien portar-ho als necessitats. En tot cas, haurem i hauran d'estar a l'alçada en un país on el rei va trigar hores a reaccionar mentre era de vacances a París i on la corrupció, els problemes d'infraestructures i organitzatius són a l'ordre del dia. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs de les conseqüències del devastador terratrèmol al Marroc, que ha deixat més de 2.000 morts i 2.000 ferits, segons les últimes dades. Els serveis d'emergència continuen treballant a contrarrellotge per treure supervivents de sota la runa. La prioritat ara són els pobles de l'Atlas, que han quedat inaccessibles.
Mentrestant, el govern espanyol, que estén la mà al marroquí per ajudar en tasques de rescat, també ho ha fet la Generalitat. Ahir el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, va dir que encara amb cautela no té tenen constància que hi hagi ciutadans espanyols entre les víctimes.
I a les portes de la Diada, Pere Aragonès avisa Pedro Sánchez que l'amnistia és només un punt de partida i que l'objectiu és l'autodeterminació. Avui que estarem pendents del discurs institucional d'Aragonès, que aquest any sí que anirà a la manifestació. L'ANC preveu uns 200 autocars que s'esplacin a Barcelona.
La Federació Catalana d'Autisme carrega contra el curandero Josep Pàmies per l'acte que finalment va aconseguir fer ahir a Balaguer davant un centenar de persones on promocionava l'ús d'un desinfectant per curar l'autisme. L'entitat lamenta que no es pogués aturar una trobada que va en contra de la sanitat pública.
I avui fa 40 anys de la primera emissió de TV3, l'actor Joan Pera va ser la primera persona que hi va parlar. Va ser en un programa experimental que va incloure la primera emissió en català d'un partit del Barça. La programació regular va arrencar al gener del 84.
Als esports, avui es disputa la final del Mundial de Bàsquet Masculí entre Sèrbia i Alemanya. Serà quan passin 10 minuts a 2:45 de la tarda i la seguirem en directe al Superesports de RAC1. Això quan es manté la vaga de futbolistes en la primera jornada de Lliga Femenina. Avui haurien de debutar els dos equips catalans, Barça i Llevant les Planes, però no ho faran.
I pel que fa al temps, ens espera un diumenge pràcticament calcat el dissabte, amb sol i alguns núvols poc importants durant el dia, i cap al tard, al vespre, pot escapar-se algun ruixat o tronada a l'Alt Pirineu i al voltant del Massís dels Ports, tot plegat amb ambient d'estiu al centre del dia.
Ara que són les 8 i 6 minuts. I el que us dèiem, actualització de les dades, el nombre de víctimes pel terratrèmol al Marroc continua enfilant-se. Aquesta nit ha trencat la barrera dels 2.000 morts. Ja han passat 32 hores del terratrèmol històric de magnitud 7 que ha sacsejat al Marroc. La xifra continua sent més que provisional, aquests 2.000 morts, perquè encara hi ha molts nuclis habitats dels quals no se'n sap res. És una de les tasques ara mateix prioritàries dels equips d'emergència poder arribar fins a alguns d'aquests pobles de l'Atlas, perquè no se sap com estan ni els pobles ni els habitants. La xifra de morts no ha deixat de créixer des de la mitjanit de divendres, quan el sisme va sacsejar el país. De moment ha arribat a les exactament 2.012 víctimes, segons el govern marroquí, i també, atenció, dels més de 2.000 ferits que hi ha, que és un detall que no és menor, perquè d'aquests 2.000 ferits, 1.400 estan en estat crític. La gran majoria dels ferits registrats o recomptats ara mateix pel govern del Marroc estan en estat crític. A banda de les xifres i de les tasques de rescat, un altre element afecta la majoria de la població, que és la por de possibles rèpliques que facin cedir els edificis que de moment havien resistit. Enviat especial de RAC1 al Marroc des de Marràqueix, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi. Sí, unes xifres que encara són molt provisionals. Tu deies, hi ha zones on no s'hi ha pogut arribar. Hi ha desenes de pobles de l'Atlas incomunicats, pobles amb construccions molt rudimentàries. Dels 2.012 morts, 1.300 són just a la província que queda al nord de l'epicentre, el Haus. Això queda per sota de Marràqueix. 500 a l'oest, 200 al sud, però no hi ha informacions fidedignes del que ha passat realment a l'epicentre d'aquest devastador terratrèmol a l'Atlas. Els pobles de fang, on alguns han caigut completament, on les cases d'argila s'han convertit en muntanyetes de runa, i que és on intentarem acostar-nos al llarg del matí. Aquí és una hora menys, ara mateix comença a clarejar, el sol surt d'aquí a 10 minuts. A banda dels 2.012 morts, tu deies, hi ha 2.060 ferits comptabilitzats, ara mateix durant la nit hem sentit ambulàncies. Això sempre és una bona notícia, perquè vol dir que estan trobant gent viva encara de les runes. I la dada que fa fredat, tu apuntaves també, segons el Ministeri de l'Interior, d'aquests 2.060 ferits, n'hi ha 1.400 en estat greu o molt greu.
Ara ho dèiem també, Jordi, tu ets a Marràqueix, aniràs desplaçant al llarg del dia, fent la teva feina també en aquesta enviat especial al Marroc. Marràqueix, que recordem, és una de les ciutats més turístiques i habitades del país, és a 70 quilòmetres del que és l'epicentre del terratrèmol que hi va haver-hi. Ara mateix, a la ciutat, quina és la situació ara?
Doncs mira, bàsicament amb milers de persones dormint al ras. I quan dic milers, no dic 1.000 o 2.000, sinó són desenes de milers de persones que tenen por, i que tot i que casa seva no hagi quedat malparada d'aquest terratrèmol, no se'n refien. i tenen por de dormir a casa seva. Mira, davant meu hi ha una mega explanada, una mena de pàrquing de sorra, és ben bé de tres camps de futbol, i aquí que hi ha, doncs un centenar de cotxes amb gent dormint en aquests moments al costat. A veure, Marrakeix no n'ha sortit malparada, les muralles Vilamedina sí que n'han quedat afectades, però això és una part molt petita d'aquest gran centre turístic que ha aguantat bastant bé, i sobretot tota la indústria turística. A 10 quilòmetres a l'aeroport no hi ha bitllets, l'aeroport opera amb tota normalitat, a més hi ha avions d'emergència, però no hi ha bitllets per sortir d'aquí. Hi ha turistes que s'enqueixen perquè no volen esperar-se aquí els 4 o 5 dies més que tenien previst. Per cert, de rèpliques, aquesta matinada no n'hem notat cap.
Gràcies, Jordi. Tornarem d'aquí a una estona en tertúlia per analitzar també la situació al Marroc. Fins ara, Jordi.
Fins ara.
Aquesta és la imatge que ens explicava l'Armentera in situ, una de les grans ciutats, la més gran on s'ha notat l'impacte del terratrèmol, això després d'aquesta nit en què els equips de rescat no han parat de buscar entre les runes. També connectem amb el corresponsal de RAC1 al Marroc, Marc Ferrà, bon dia.
Bon dia. El Marroc ha afrontat un nou vespre difícil i llarg. Per segona nit consecutiva, els equips d'emergència continuen cercant persones entre els edificis esbocats. Una de les dificultats que també afronten és arribar als petits pobles aïllats per mor d'aquest terratrèmol. També les persones que han quedat sense casa estan rebent l'ajuda de camions que estan arribant des de tots els punts del país. Hi ha més de 300.000 persones que han perdut casa seva i també per segon vespre consecutiu molts d'ells l'han passat al carrer. Mentrestant, Marràqueix també, la gent encara té por i viu en temor aquestes pròximes hores, sobretot per por de si ja es produeixen noves rèpliques.
Gràcies, Marc. Efectivament, com ens explicava també el Jordi Armenteres, la possibilitat de noves rèpliques, de moment en les últimes hores no s'han produït. Mirarem al llarg del matí si podem escatir a través de la veu d'algun expert si és probable o ja han passat les hores crítiques perquè hi hagin algunes d'aquestes rèpliques importants. A més de la població pròpiament del Marroc, el sisme, recordeu que ha arribat a finals d'estiu, això vol dir que encara amb força grups de turistes al país, en aquesta zona especialment que és molt turística, i en aquest sentit la Generalitat ha atès les últimes 24 hores més d'una trentena de trucades de catalans i catalanes que són al Marroc. Persones com en Joan Bilbao, com l'Estibaliz Amatrain, que eren justament a Marràqueix en el moment del sisme i que explicaven a RAC1 el seu periple en les últimes hores.
I al final avui hem pogut agafar ruta cap aquí, cap als Atles, i hem passat per pobles que estan afectats, i tota la carretera també, pedres, alguns pals d'electricitat.
Llavors l'hotel estava a tota la zona de la Medina, i ja quan anàvem cap allà ja veiem bueno, que era impossible quedar-nos a dormir a Marràqueix perquè està tot derruït, i era pues, com una ratonera quedar-nos allà.
Això pel que fa als catalans que eren al Marroc, a banda el telèfon 112 de la Generalitat també ha rebut una quinzena de trucades de familiars afectats pel terratrèmol sol·licitant informació. He de dir que malgrat el terratrèmol, el Marroc, i també com ens explicaven ahir in situ, intentava recuperar una certa normalitat, intentava fer saber al món que la cosa continua, i ahir que es va ajornar un partit de futbol, el Marroc-Libèria, atenció que avui es manté sorprenentment un Gàmbia-Congo que s'havia de jugar a Marràqueix precisament, a un dels punts clau d'aquest terratrèmol, com dèiem, a 60-70 quilòmetres de l'epicentre. Tots dos partits són de classificació per la Copa d'Àfrica. Cap dels dos equips, ni a Gàmbia ni al Congo, entenen que s'hagi de disputar aquest partit diumenge, quan les dues seleccions estan òbviament, com tot el país, sota els efectes psicològics del pànic que van viure quan es va produir el terratrèmol, perquè insistim que el partit s'ha de jugar a Marràqueix, però aparentment, segons les autoritats, s'ha de mantenir. És interessant avui llegir a la premsa algunes de les opinions que hi ha al voltant del que ha succeït al Marroc, entre altres, com dèiem, de Najat El Hajmi, que apuntava en un article que es diu Mi País Me Duele, al diari El País, rememorava alguns d'altres terratrèmols, parlava de la tragèdia que el país continua sent tan caòtic i desorganitzat com jo el vaig conèixer, i diu, però igualment la família, el grup, el barri, el poble segueixen sent les estructures més sòlides de recolzament, molt més fiables que el govern del Marroc. Hi ha un tram final que crec que és molt significatiu i que m'agradarà que en puguem parlar també en temps de tertúlia amb gent que coneix perfectament el Marroc, que és el dia després. Ja no són només les conseqüències directes del terratrèmol, sinó la reconstrucció, la gestió de les ajudes. Diu, en el seu article, la Najat El Hashmi diu: espero que esta vez, a diferencia de lo que pasó en el terremoto de Alhucemas, año 2004, las ayudas de la solidaridad internacional y de los marroquíes en el extranjero encuentren vías seguras para llegar a los afectados y no perderse en el camino. Va ser el 2004 quan hi va haver crítiques a tots nivells, a nivell internacional, de moltes organitzacions no governamentals queixant-se que els problemes per fer arribar les ajudes que arribaven de tot el món va ser del propi govern del Marroc, que no estava preparat o que no va saber gestionar la manera de traslladar bàsicament no només menjar o articles de primera necessitat, sinó sobretot material com tendes o com mantes fins als llocs on era absolutament necessari. Per tant, haurem de parlar-ne també sobre la capacitat que tinguin des del govern del Marroc i també la solidaritat estrangera per fer canalitzar aquest material fins a la gent necessitada, entre altres coses per als assalts als camions que es produïen fa 20 anys. Bé, de moment, sobre la qüestió de les víctimes, el govern espanyol diu que no té constància de víctimes mortals que siguin catalanes o espanyoles al Marroc. Ho deia ahir el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, amb molta cautela, també és cert, perquè el recompte de víctimes mortals continua augmentant a mesura que avancen les hores i, per tant, encara no es pot assegurar el 100%. Des de la Moncloa s'han posat a disposició del govern del Marroc per agilitzar el rescat de persones atrapades entre la runa, i així ens ho recull des de Madrid l'Arnau Mañé. Arnau, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol estén la mà al país veí i assegura que enviarà al Marroc els recursos que facin falta. De fet, ja ha preactivat els equips especials de l'exèrcit per si cal posar-los en marxa. N'hi hauria prou amb un parell d'hores, però de moment el Marroc no ha demanat ajuda a la Moncloa. Tot i això, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, insisteix.
España ha puesto a disposición de Marruecos tanto sus capacidades de rescate como su capacidad de reconstrucción. Lo importante es salvar el mayor número de víctimes possibles.
Al Marroc hi viuen uns 18.000 espanyols i visiten el país centenars de milers de turistes de l'Estat. Per això, tant l'ambaixada com els consulats han ampliat els horaris per atendre els afectats que ho necessitin.
Gràcies, Mañé. I des de Catalunya, també el president de la Generalitat, Pere Aragonès, posava els serveis d'emergència del país a disposició del Marroc.
He tingut l'oportunitat aquesta mateixa tarda de parlar amb l'ambaixadora del Marroc a l'Estat espanyol i oferir-li l'ajuda dels serveis d'emergència de la Generalitat de Catalunya, des de bombers fins a protecció civil, i també doncs, a tot el suport des del punt de vista humanitari.
Ho dèiem abans, la proximitat, ja no només geogràfica, sinó emocional, econòmica, estratègica, entre Espanya i també Catalunya amb el Marroc és absoluta. Ho dèiem abans, el 18% de les comunitats estrangeres que viuen a Catalunya són del Marroc. Evidentment, això crea un vincle en el país respecte al Marroc, i avui això es veurà a molts pobles i ciutats de Catalunya, que se solidaritzaran amb el país. Desenes de municipis han convocat minuts de silenci per totes les víctimes del terratrèmol, la majoria al migdia. A Barcelona es farà a les 12 a plaça Sant Jaume, però també n'hi haurà a Girona, a Reus, a Sabadell, a Tortosa, a Lleida. Ahir al vespre, sense anar més lluny, va haver un centenar de persones que ja van participar en un minut de silenci a Terrassa. I des de París, a França, també van mostrar el seu suport al Marroc apagant les llums de la Torre Eiffel com a mostra de condol al president francès Emmanuel Macron, que també va enviar un missatge al rei del Marroc, Mohamed VI, per oferir-li ajuda a les tasques de rescat. El rei, que per cert, no va arribar al Marroc fins ahir a la tarda. Estava de vacances precisament a París des de l'1 de setembre, però fins a la tarda d'ahir, com deien, no va volar fins a Rabat, on va convocar una reunió d'emergència per examinar la situació al país després del terratrèmol. De moment, el rei el que ha ordenat és la creació d'un programa de rehabilitació d'urgència dels habitatges destruïts, que n'hi ha una pila, i també ha obert un compte bancari per poder rebre donacions de ciutadans i organismes públics o privats. A banda, la premsa avui hi apareixen d'altres veus al voltant del que ha succeït al Marroc i que critiquen la gestió del govern del país. Si bé sismes així no es poden predir o no suficientment, sí que es poden fer polítiques de prevenció o invertir en reforçar la seguretat i la fortalesa d'edificacions o infraestructures. En un article al Mundo, per exemple, l'investigador de l'Institut Elcano, Haizam Amirà Fernández, diu que el govern del Marroc s'ha dedicat els últims anys a destinar molts recursos a la cursa armamentística, diu que és un error i que hauria d'haver prioritzat aquest reforç de les infraestructures. També apunta que Rabat ha mirat cap a una altra banda en el compliment de les lleis de prevenció que ja existeixen i que també es podrien millorar. Cal tenir en compte que el Marroc és com Turquia, en una zona d'activitat sísmica important. Precisament la situació recorda la d'aquest país quan després del terratrèmol van sortir a la llum les corrupteles del govern embutxacant-se diners a canvi de ser més laxes amb alguns promotors que no feien habitatges preparats per sismes més forts. Ho analitzarem tot plegat a partir de les 9 del matí amb el Jordi Armenteres in situ també i amb alguns analistes al voltant de la situació que queda ara al Marroc després del terratrèmol. 10 minuts i dos quarts de 9 del matí. Si canviem a clau política, avui és 10 de setembre, demà és la Diada, estem a les portes d'aquesta celebració de la Diada Nacional de Catalunya i el gran tema de debat i que demà a la manifestació de la tarda es pot intuir com un bon termòmetre de la lectura que en fan els ciutadans és el debat al voltant de la llei d'amnistia. En les últimes hores ha aparegut el president de la Generalitat, Pere Aragonès, afegint una mica de pressió a Pedro Sánchez i advertia ja des d'ahir que l'amnistia és només el punt de partida, que l'objectiu final és l'autodeterminació, ho deia en un acte a Barcelona.
Amb l'amnistia com a punt de partida, per assegurar, entre altres qüestions, el retorn de les exiliades i els exiliats, evitar que ningú més entri a la presó, i a partir d'aquí iniciar una segona fase de negociació amb l'Estat que centri en la qüestió de fons del conflicte polític, que no és cap altre que Catalunya vol decidir el seu futur.
Això era ahir, avui en una entrevista al periòdico, afegeix al voltant de la llei d'amnistia detalls com que no es pot equiparar l'amnistia de polítics o de civils que defensaven la independència de Catalunya amb la dels policies de l'1 d'octubre que van respondre amb violència.
Hem tingut 9 persones que han estat 4 anys empresonades. No hi ha hagut cap policia empresonat. Hi ha persones inhabilitades. No hi ha cap policia inhabilitat. Hi ha persones a l'exili. No hi ha cap policia a l'exili. És molt diferent el que és l'abús de poder per part de l'Estat del que és l'actuació lliure d'uns representants polítics o de la ciutadania exercint els seus drets.
En aquesta entrevista el president, que també llença alguns dards a Junts per Catalunya, adverteix als de Carles Puigdemont que qui negocia en nom de Catalunya és el govern, no un partit. I, per altra banda, sobre la possibilitat de fer de nou un govern Esquerra-Junts, adverteix que un govern no és com una botiga de la qual surts i entres, o entres i surts, i que ara mateix no contempla el retorn de Junts per Catalunya al govern de la Generalitat. Per al voltant d'aquestes negociacions, per la seva banda, el portaveu de Sumar en aquestes converses, Jaume Asens, continua convençut que l'amnistia és la peça clau per desencallar la investidura de Pedro Sánchez. Ho deia ahir en una entrevista al diari Opunes, on també deia que José Luis Rodríguez Zapatero podria tenir un paper important en les negociacions. Diu que l'expresident espanyol podria ser un bon portaveu entre Puigdemont i Pedro Sánchez per la seva legitimitat, i creu que una visita de Zapatero a Brussel·les seria una imatge que ajudaria a avançar en les negociacions. En canvi, evidentment, hi ha veus inverses, crítiques amb aquestes negociacions, com la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que avui, en una entrevista a La Razón, adverteix que si s'acaba aprovant aquesta futura llei d'amnistia, es frenarà, diu, políticament i també, atenció amb això, judicialment. Per tant, en aquesta entrevista a La Razón, Alberto Núñez Feijóo ja adverteix que els jutges actuaran per tombar aquesta futura llei d'amnistia.
Creo yo que entre los mecanismos judiciales en los que confío y los mecanismos morales, éticos y electorales, se puede parar, claro que se puede parar.
I en aquest sentit, els experts creuen que els líders del procés es podrien beneficiar de la llei, fins i tot en el cas que el Tribunal Constitucional la tombés. Això en ple debat sobre la legalitat d'aquesta possible llei. En parlava ahir al Via Lliure de RAC1 el catedràtic de Dret Constitucional Xavier Bosch, que va plantejar atenció a aquest escenari.
Que el Tribunal Constitucional digui és inconstitucional, però per raons de seguretat jurídica no revisem les situacions anteriors. Quin seria el resultat en termes, si em permet, cometes polítics de tot això? Els beneficiats per la llei d'amnistia rebrien el missatge que si ho tornen a fer no hi haurà una nova amnistia.
Arbós diu que hi ha marge per aprovar la llei abans d'una hipotètica investidura de Pedro Sánchez, però l'expert ja advertia que l'encaix de la llei d'amnistia a la Constitució no és fàcil, que és difícil. En la línia d'Alberto Núñez Feijóo, qui veu impossible i inconstitucional que tiren davant la llei són els que es manifestaran avui. Un missatge ha corregut com la pólvora a les xarxes socials, convocant els espanyols contraris a l'amnistia a protestar avui al migdia davant del seu ajuntament. Això arreu de l'Estat. Diuen que la llei que negocien els independentistes amb el PSOE i amb Sumar no té cabuda a l'Estat de dret. Diuen que amb aquesta llei els independentistes i el govern actual se'n riuen de la democràcia. Entre les autoritats que s'han fet ressò, o els càrrecs públics o polítics que s'han fet ressò d'aquest missatge, hi ha l'eurodiputat de Vox, Germán Terch. La premsa, que un dia més va carregada d'anàlisi sobretot el procés de negociació de la llei d'amnistia, la Lola García, La Vanguardia, sense anar més lluny, apunta que és la condició més vistosa, però afegeix el problema més important pel PSOE, és que reclami, per exemple, a banda de la llei d'amnistia, la figura d'un mediador i sobretot haver d'abordar la possibilitat d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. Tot això a les portes de la Diada, que serà demà, 11 de setembre, en un dia que, a banda de la manifestació i de les seves conseqüències, després en parlem, és un dia marcat al calendari perquè el Parlament Europeu començarà a debatre demà la incorporació del català a les institucions europees, que és el primer acord que Junts va esgarrapar del PSOE precisament per aconseguir que Francina Armengol fos presidenta del Congrés en aquesta nova legislatura. En concret, el que es comença a discutir demà és la possibilitat de permetre el català com a llengua de treball als plenaris del Parlament Europeu. En tot cas, la data clau, això sí, per l'oficialitat de la nostra llengua a la Unió Europea, és el 19 de setembre, en el marc del Consell de la Unió Europea. Doncs atenció, avui a la premsa internacional, concretament al diari francès Le Monde, que avui explica que l'oficialitat del català, el basc i el gallec és altament improbable, diu Le Monde. L'article recorda que cal el suport unànim dels 27 estats membres i diu que molts, s'entén que especialment França, hi són reticents pel temor que es creï un efecte bola de neu i d'altres llengües minoritàries reclamin també l'estatus oficial. Entre els països contraris, evidentment hi hauria França, Le Monde, allà s'hi parlen el bretó i el cors a banda del català també, els països bàltics, on hi ha molts parlants de rus, Romania, Bulgària, Hongria, Eslovènia i Croàcia podrien estar també en contra. El diari Le Monde assenyala, per altra banda, també el cost que suposaria passar de 24 llengües oficials a 27. Els països més estrictes amb la política pressupostària, com són Alemanya, Àustria i Països Baixos, diu, considerarien inconcebible multiplicar la inversió en traduccions. I encara un altre problema jurídic, diu Le Monde. L'ampliació d'idiomes oficials podria obligar a modificar alguns tractats. Per tot plegat, el diari conclou que pinten bastos pel català a Europa, diu Le Monde en la seva edició d'avui. Com dèiem, tot plegat, demà que es començarà a debatre aquesta qüestió al Parlament Europeu, demà que és la Diada Nacional de Catalunya, l'ANC preveu que més de 200 autocars es desplacin fins a Barcelona per la manifestació de la tarda. Diuen que han detectat un increment intens i sostingut els últims dies de lloguer de vehicles per anar fins a la capital, però hem de dir que està molt lluny aquestes xifres de les de l'inici del procés. L'any 2017, si demà hi hauran 200 autocars, l'any 2017 se'n van desplaçar 1.800 a Barcelona, el 2019 1.300. Diada que aquest any tornarà a comptar amb la participació de tots els partits independentistes, també del govern. Pere Aragonès farà aquesta nit el discurs institucional de la Diada a les 9, s'emetrà des de l'Institut d'Estudis Catalans, i vol donar precisament valor a la llengua, que és el motiu principal de celebració d'aquest 11 de setembre, Adrià Santasusagna.
Pere Aragonès ha escollit l'Institut d'Estudis Catalans al ple barri del Raval per dedicar la defensa del català a aquesta diada que porta per lema una llengua amb molts accents. Aragonès centrarà bona part del seu discurs de l'11 de setembre precisament al català i els atacs que ha rebut la llengua aquests darrers anys. El farà des de l'Institut d'Estudis Catalans perquè aquest ha estat un instrument per la normalització lingüística i cultural del país i que té membres de tots els territoris de parla catalana. Amb aquest esperit, el president posarà en valor la llengua catalana quan faltarà just una setmana perquè el Congrés dels Diputats avali la reforma per poder-hi parlar català i Europa es voti si el català és llengua oficial. També s'espera que Pere Aragonès valori la situació política actual marcada per les negociacions per la possible investidura de Pedro Sánchez.
Precisament, gràcies, Adrià. Enmig d'aquestes negociacions, Carles Puigdemont té previst participar telemàticament aquesta nit en un dels actes de la Diada al Fossar de les Moreres, a Barcelona. L'expresident, per tant, reapareixerà després que dimarts posés damunt de la taula les seves condicions per investir Pedro Sánchez. Serà l'encarregat, en tot cas, de tancar l'acte que organitza a les 12 del migdia la comissió, no aquesta nit, sinó demà al migdia, la comissió independentista Fossar de les Moreres i l'ANC al Passeig del Born. I encara parlant de la Diada, Ciutadans va presentar ahir el seu propi cartell de l'11 de setembre, allà on l'original del govern diu roig, vermell, grana, una llengua, molts accents, no sé si l'heu vist, és un cartell que s'ha debatut molt, han escrit rojo, vermell, roig, colorado, dues llengües, muchos acentos. L'han modificat perquè diuen que no volen deixar al marge el castellà. Demà que RAC1 es volcarà també per explicar tot el que passi en programació especial, des de les 8 del matí al Món a RAC1, edició especial, a les 2 RAC1 migdia monogràfic per resumir el matí amb tots els actes institucionals, i a partir de les 3 de la tarda farem programació especial amb el Basté, Toni Clapés i Anna Ballonesta, i a les 8 del vespre edició especial del 9C amb la Ballonesta per analitzar tot el que hagi donat de si aquesta Diada. Que recordem que per calendari, com que és dilluns, ha coincidit amb una mena de cap de setmana llarg, de 3 dies, i que demà coincidirà amb l'operació tornada d'aquest cap de setmana. La previsió del Servei Català de Trànsit és que la majoria de persones avancin una mica el seu retorn per poder assistir als actes de la Diada i per evitar les complicacions de trànsit pel tall de carrers de les manifestacions. I per això calculen que les hores amb més complicacions a les carreteres demà seran a partir del migdia i fins a entrat al vespre. Entre divendres i dissabte, cal recordar que van sortir 465.000 vehicles de l'àrea metropolitana, un 11% més del que preveia trànsit. I encara a les carreteres, un motorista va morir ahir en un accident a l'AP7 a Maçanet de la Selva per causes que s'estan investigant. Va xocar una moto i un cotxe causant la mort del conductor de la moto. Ja són 108 les persones mortes en accidents de trànsit a Catalunya des de l'inici de l'any. Demà és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. També se celebra demà de forma molt intensa a Xile, però per commemorar els 50 anys del cop civil i militar que va donar pas a la dictadura d'Augusto Pinochet l'any 73, va acabar amb la República Xilena presidida per Salvador Allende, i per tant la commemoració també de la seva mort. El país arriba dividit aquest 11 de setembre amb l'oposició conservadora desmarcant-se de l'agenda oficial promoguda pel govern progressista de Gabriel Boric. L'acusen de promoure una visió parcial de la història. Anem cap a Santiago de Xile. Berta Reventós, bon dia.
Bon dia. Ha passat mig segle des del cop d'estat que va donar inici a la dictadura de Pinochet i els xilens encara no troben el consens a l'hora d'explicar la història. Sota el lema "Democràcia és memòria i és futur", el govern de Gabriel Boric dona una gran importància a l'efemèride, mentre que la dreta se'n distancia. Malgrat la fractura social que això suposa, les organitzacions socials segueixen reivindicant el llegat de Salvador Allende i recordant que encara hi ha més de 1.000 persones desaparegudes per la dictadura. Alicia Lira és la presidenta de l'agrupació de familiars d'executats polítics.
Hay un espíritu de reivindicar lo que fue el proyecto de Salvador Allende, el proyecto político de los y de las trabajadoras, porque hoy día hay una actitud de una derecha neofascista que realmente sigue en forma soterrada reivindicando lo que fue la cultura de la muerte, el terrorismo de Estado.
Per dilluns està previst un acte a la Casa Presidencial de la Moneda, que ara fa 50 anys va ser bombardejada pels militars amb el president Allende a dins.
Gràcies, Berta. Mentrestant, Catalunya recordarà el mig segle del cop d'estat a Xile amb un concert d'homenatge a Víctor Jara en el marc de les festes de la Mercè, el dia 24 de setembre a l'avinguda de la Catedral de Barcelona. 2 minuts per damunt de 2:15 del matí, en plan audiovisual, atenció a l'extraordinària rebuda que va tenir ahir al Festival de Venècia una de les pel·lícules més esperades de la temporada, la nova proposta del català J. Bayona, que es va presentar ahir per clausurar el Festival de Venècia i que es diu La Sociedad de la Nieve. Aquesta és l'ovació de fins a 9 minuts, o pràcticament 10, que va rebre la pel·lícula després de la seva projecció, això sí, fora de concurs, a la sala gran del Palau del Festival. Ens ho explica, i era in situ, des de Venècia, l'enviada especial de RAC1 al Festival, Maria Cusó, bon dia.
Bon dia.
Emocions a flor de pell, abraçades, llàgrimes, mirades còmplices i una ovació de quasi 10 minuts que va ressonar amb força. L'estrena de La Societat de la Nieve a Venècia i a la nit va ser tot un èxit. La pel·lícula va ser l'encarregada de tancar la 80a edició del festival i va certificar, amb la bona resposta del públic, que és una candidata ferma a representar Espanya a la cursa als Oscars. En acabar les quasi 2 hores i mitja de metratge, el públic es va posar dempeus i va ovacionar Bayona i el seu equip, que no van poder contenir l'emoció. El director i 3 dels joves actors que donen vida als supervivents de la tragèdia dels Andes van rebre emocionats la mostra d'afecte del públic i van abraçar-se amb força mentre les llàgrimes lliscaven galtes avall. Una abraçada on tothom tenia present també aquells que fa tants anys van deixar la vida a les muntanyes.
Pel que fa al palmarès del festival, Pobres criatures, pel·lícula de Yorgos Lanthimos, va ser la gran triomfadora i es va endur el Lleó d'Or.
The Gold Lion for Best Film.
Poor Things by Yorgos Lanthimos.
Aquí era el moment en què es feia públic el palmarès d'una edició del festival marcada per la falta de presència d'estrelles de Hollywood arran de la vaga del sector, amb un jurat presidit per Damien Chazelle, que va premiar amb el Lleó d'Or l'última pel·lícula de Lanthimos, el director de La Favorita, un conte gòtic, feminista, produït i protagonitzat per Emma Stone, l'actriu que no hi era a causa de la vaga, però Lanthimos la va tenir present en recollir el premi.
The central character is Bella Baxter. El personatge central d'aquesta pel·li és Bella Baxter, una criatura increïble que no existiria sense la Emma Stone, una altra criatura increïble. Aquesta pel·lícula no existiria sense ella davant i darrere la càmera.
Tot plegat en un palmarès reivindicatiu, connectat amb l'actualitat, que ha estat força aplaudit per la crítica, Maria.
El jurat d'aquesta edició de Venècia, format per noms com Jane Campion o Martin McDonald, ha volgut deixar clar el seu compromís amb els conflictes actuals. Dos dels premis principals van ser per pel·lícules crítiques amb la gestió de la migració a Europa. Matteo Garrone es va imposar com a millor director per Io Capitano, que també es va endur el Marcelo Mastroianni a millor actor novell, i la veterana Agnieszka Holland al premi especial del jurat per Green Border, ubicada a la frontera entre Polònia i Bielorússia. Peter Sarsgaard, Copa Volpi, a millor actor pel seu paper a Memory, va recordar els companys de Hollywood en vaga. I think we could all
really agree. Crec que tots podem estar d'acord que els actors i els guionistes són persones, però ara sembla que no podem ser-ho, i això és terrorífic, perquè la feina que fem va sobre la connexió, i sense això quedarà a mans de les màquines i dels 8 multimilionaris que les posseixen.
La Copa Volpi a millor actriu va ser per Kaylee Spani, per la seva interpretació de Priscilla Presley al biopic sobre la dona d'Elvis de Sofia Coppola, i el millor guió se'l va endur Pablo Larraín per El Conde, una sàtira sobre Augusto Pinochet que converteix el dictador xilè en un vampir.
5 minuts per damunt de 8:45 del matí. Abans hem explicat que aquesta Diada Nacional de Catalunya, demà 11 de setembre, està centrada en bona part en els actes reivindicatius al voltant de la llengua, del català. Una de les persones clau per entendre l'activisme de la llengua és Carme Junyent, que avui fa una setmana que va morir. Ahir hi va haver-hi fins a 500.000 de persones acomiadant-se'n a Masquefa, a la seva ciutat natal, a l'Anoia, i van participar familiars, amics i representants polítics que van recordar i lluar la seva figura i el seu llegat. Va ser una cerimònia que va idear la mateixa Carme Junyent abans de morir, amb tots els detalls. Va deixar clar, per exemple, que no volia que hi hagués aplaudiments entre els parlaments. Va parlar al seu entorn més proper, com els seus fills i els familiars, però també hi eren representants polítics com la consellera d'Educació, Anna Simó, o la presidenta del Parlament, Anna R. També la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va destacar la seva defensa per la llengua.
Una persona que ens ha fet replantejar i ha fet replantejar a molta gent per què canviem de llengua, per què no hem de canviar de llengua, per què hem de mantenir la llengua, per què és important la llengua per totes les persones. La trobarem molt a faltar perquè ens ha deixat un gran buit, però tenim una gran obra seva.
L'acte molt emocionant va durar gairebé 2 hores i va acabar amb la lectura d'una carta que va deixar escrita Carme Junyent abans de morir, en un text que aconsellava als assistents que no perdin el temps ni deixin qüestions pendents. Hem de dir que ahir al Via Lliure vam fer un petit homenatge d'un quart d'hora a Carme Junyent amb petits extractes d'algunes de les entrevistes que ens ha donat al llarg d'aquests anys. Interessantíssimes declaracions en alguns casos i la pell de gallina de tornar a sentir la veu de Carme Junyent. Si voleu recuperar-ho, podeu trobar a través dels podcast a l'aplicació de RAC1. Les 8:37. Aquesta setmana ha començat el curs escolar, com sabeu, dimarts tornarà, després del dilluns de festa. L'assetjament escolar, el bullying, com combatre'l, serà sens dubte un dels reptes més importants. Atenció a les dades a les quals ha tingut accés RAC1. Durant el curs passat, la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència va atendre pràcticament 700 casos d'assetjament entre alumnes. Gairebé 700, en concret 684. És gairebé el doble el doble que el curs anterior, que en van ser 347. De fet, fa 3 anys que el departament fa un recompte exhaustiu dels casos i l'evolució és exponencial. És per això que el bullying és ara mateix una de les grans preocupacions a les escoles.
Aquestes dades ens mostren que, òbviament, no podem abaixar la guàrdia i que aquesta, doncs, ha de ser una prioritat dels centres educatius i una prioritat del departament de seguir-los acompanyant per poder actuar de la millor manera possible.
Són paraules a RAC1 de la directora general de l'alumnat del Departament d'Educació, Anna Chillida. Des del departament expliquen que cada cop més el bullying s'estén a les xarxes socials, Anna Salvador.
Les xarxes han afectat les relacions socials dels nens i els adolescents, fan que sigui molt més complicat detectar quan hi ha assetjament i també que aquest s'allargui més enllà de l'horari escolar, ho explica Anna Chillida.
Ho invisibilitza més, fa que sigui possible que es dugui a terme durant més hores, doncs, perquè, òbviament, si parlem d'un assetjament pot passar que es dugui a terme, doncs, fins i tot, no?, abans d'anar a dormir si mires el mòbil, per tant, fa que la complexitat sigui major i que encara es necessitin com més ulls i més actuacions compartides.
Per millorar la detecció de casos, aquest curs el departament ha unificat els protocols i registres. Els centres hauran de registrar tots els casos a una pàgina web concreta i ser molt més precisos amb el que ha passat. A més, amb el nou protocol, els centres també sabran en tot moment quins són els passos a seguir en cada cas.
5 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Atenció al succés que explica avui Toni Muñoz a La Vanguardia i que és preocupant. Si continua passant. Va passar fa 10 dies a la platja de Vallcarca a Sitges, a 6:15 del matí, a la platja que explica una estona després estaria plena de banyistes, i va arribar una narcollanxa carregada de xix. L'esperaven una vintena d'homes, una furgoneta, un cotxe robat i un camió frigorífic carregat, atenció, amb armes de guerra, un fusell, un subfusell i 5 pistoles. La Guàrdia Civil, que vigilava la zona, ho va descobrir quan va interceptar el vehicle. Totes les armes, segons l'atestat de la Guàrdia Civil, estaven carregades i disposades per ser utilitzades. Toni Muñoz explica que, tot i que de moment no es considera un àmbit de preocupació greu, l'arribada de la droga a la costa de Barcelona a través de narcollanxes d'aquest tipus és cada cop més freqüent. Tot plegat conseqüència de la pressió que està exercint la Guàrdia Civil al sud d'Espanya i que està desplaçant aquesta activitat, l'arribada de la droga a les costes de Catalunya. En el cas de Sitges, l'intent de desembarcament va acabar amb 17 persones detingudes, unes altres 3 i la llanxa van aconseguir fugir. I encara en àmbit de successos, ha estabilitzat un incendi que crema des d'ahir en una empresa de gestió de residus de Granollers, Nil Sant Martí.
El foc ha calcinat pràcticament tot l'edifici. La violència de les flames va obligar a desallotjar dues benzineres properes per precaució, però no ha causat cap ferit. L'incendi va provocar una gran columna de fum que es podia veure des de diversos punts de Granollers. Tot i això, no va fer falta confinar la població de la ciutat.
I ha estat detingut un home acusat d'apunyalar-ne un altre a Lleida i deixar-lo en estat greu.
Va passar la nit de divendres, l'arrestat va apunyalar la víctima a la cama dreta, els serveis d'emergències el van dur a l'Hospital Arnau de Vilanova i ja li han donat l'alta. La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir l'agressor. És un home de 37 anys per un delicte de lesions.
4 minuts i 8:45. I a tot això, la Federació Catalana d'Autisme carrega contra el curandero Josep Pàmies i també contra l'administració per no haver impedit que ahir finalment es fes un acte que estava prohibit a Balaguer, on el curandero recomanava un desinfectant com a cura per l'autisme. Josep Pàmies, que va burlar el veto del Departament de Salut emparant-se en els drets de llibertat d'expressió i de reunió, Judit Vila.
Pàmies va tirar milles argumentant que l'acte no es podia suspendre sense una ordre judicial i assumeix, diu, les demandes i sancions que li puguin caure. Fa 5 anys el curandero ja va rebre una multa de 600.000 euros per promoure l'ús terapèutic d'aquest lleixiu, el clorit de sodi. El conseller de Salut, Manel Vancells, ha denunciat la perillositat de l'ús d'un desinfectant per suposats usos mèdics i considera Pàmies un estafador.
Doncs, com dèiem, la Federació Catalana d'Autisme que lamenta que l'administració no hagi pogut actuar de forma més contundent contra persones com Pàmies que posen, diu, en risc la salut pública. La presidenta de l'entitat, Neus Pallarol, es mostrava frustrada.
I es decepciona que no es pugui parar aquest senyor, que no sé, d'alguna manera hi hagi alguna normativa que puguin anar amb aquest acte i parar-lo. Saps? Que els Mossos es presentin allà i diguin, bueno, mira, està... Vostè està fent un acte contra la salut pública i ara mateix el parem. És que ens importa més això que no pas que sigui una multa, perquè les multes tampoc les paga.
També subratllava que els assistents a l'acte d'ahir podrien posar en perill alguna persona que tingui autisme. Dos minuts per tres quarts de nou del matí. Avui fa una setmana del temporal que va provocar inundacions i destrosses al Montsià, doncs bé, els experts defensen que calen mesures contundents per evitar que es tornin a repetir situacions semblants. Aquesta, de fet, ha estat la tercera torrentada que ha provocat estralls a la comarca en només 6 anys. El professor de física de l'UPC i expert en inundacions, David Pino, proposava ahir al Via Lliure que les administracions revisin com estan ordenats els pobles i les ciutats i que facin canvis per evitar imatges com les de fa una setmana.
Primer, analitzar què hem fet malament a l'ocupació del territori les darreres dècades i invertir els diners en fer canvis en ordenació del territori. Però és un pensament global, és un pensament, perquè ens entenguem, de pacte a l'Estat. No crec que hi hagi de ser un pensament d'un govern, ara poso, faig això. No.
David Pino, que calcula que els últims 30 anys a Catalunya s'han gastat 7.200 milions d'euros en reparacions per culpa d'inundacions diverses. Malgrat aquests aiguats i aquestes inundacions a la costa de l'Ebre, el conjunt del país, hem de dir que continua immers en l'episodi de sequera més important des que es tenen registres. Les pluges que han caigut a l'agost no han fet ni pessigolles a les reserves dels embassaments de les conques internes, són el 23% de la seva capacitat ara mateix, una xifra de mínims semblant a la que hi havia al maig, quan les xifres van tocar fons. Per tot plegat, l'Agència Catalana de l'Aigua avisa que les àrees de Barcelona i Girona, el sistema Ter Llobregat, entraran en emergència d'aquí a 2 mesos si no hi ha un episodi de pluja extraordinari, Adrià de les Heres.
Unes precipitacions que haurien de ser molt més fortes que les d'una tardor normal perquè fa més de 2 anys que no plou com toca. Per això el director de l'àrea d'abastament de l'aigua de l'Aca, Jordi Molist, explica a RAC1 que l'emergència per sequera pot afectar la major part de la població abans d'arribar a finals d'any.
En una tardor normal ens allunyaríem una mica, guanyaríem uns quants mesos, no?, per no arribar en aquesta situació d'emergència, però una tardor normal tampoc ens portaria una recuperació immediata de la reserva.
Molist insisteix que si no fos per les desalinitzadores i estacions de regeneració de l'aigua que treballen a tot drap des de fa més d'un any, la situació seria encara pitjor.
Les desalinitzadores i les estacions de regeneració han produït uns 200 hectòmetres des que va començar la sequera. Si no les haguéssim tingut en marxa, doncs hauríem ja entrat en emergència, ja portaríem 7 o 8 mesos en aquesta situació i ara doncs pràcticament no quedaria aigua als embassaments, estaríem ja doncs, esgotant les últimes reserves embassades.
L'aigua que han fabricat aquestes infraestructures ja és més que la que queda a tots els pantans de les conques internes.
Les conques internes són el 23%, gràcies a Adrià, les que inclouen els embassaments que serveixen aigua a Barcelona, Girona, Catalunya Central, part del Camp de Tarragona. Hem de dir que la resta del país, que depèn de la conca de l'Ebre, està una miqueta millor, però estan en xifres històricament baixes. A hores d'ara, els pantans de la part occidental del país estan al 33%. Un apunt en plana política i econòmica. Nadia Calviño ha replicat a la seva companya de govern, Yolanda Díaz, que el govern espanyol garantirà els interessos espanyols davant l'entrada de l'Aràbia Saudita a l'empresa Telefònica. Això després que la vicepresidenta segona en funcions va demanar al Ministeri d'Economia que aturi l'entrada del fons saudita STC, que tindrà el 10% pràcticament de Telefònica. S'ha convertit ja en el màxim accionista de la companyia. Calviño li va replicar ahir dient que la inversió estrangera és molt important i que l'Estat no perdrà la seva independència dins de la companyia.
España es un país serio y es un país que hará un análisis riguroso de la operación, como no puede ser de otra manera, y desde el gobierno aplicaremos todos los mecanismos necesarios para garantizar la protección del interés estratégico de España.
Pel que fa a la resta de ministres socialistes, mantenen que la posició de Yolanda Díaz contra l'entrada del fons saudita a Telefònica és una opinió personal, que no és la postura oficial del govern d'Espanya. Un parell de punts en plana internacional. El G20, que s'està celebrant a l'Índia aquest cap de setmana, i és Nadia Calviño, per exemple, també hi és el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. Ahir la gran sorpresa va ser l'anunci contra pronòstic que els líders mundials han arribat a un consens per la declaració final, malgrat les desavinences, sobre la guerra d'Ucraïna. Un acord llampec en un esdeveniment que normalment s'allarga precisament per la falta de consens. Finalment l'entesa ha passat per no assenyalar directament Rússia, que és una decisió que ja ha criticat el govern d'Ucraïna. L'altre gran anunci del G20 ha estat l'acord per incloure la Unió Africana com a membre permanent. Haurem de veure si hi ha alguna novetat més en les declaracions dels líders polítics al llarg d'aquest matí des de Nova Delhi, des d'on se celebra el G20. Mentrestant, Rússia, que és el centre també dels debats que s'estan produint al G20, celebra aquest cap de setmana eleccions regionals i locals a bona part del país, inclòs la península de Crimea i els territoris ucraïnesos que es van annexionar fa un any. El Kremlin, que pretén així legitimar els governants prorussos d'aquests territoris i reforçar-ne la seva influència. El govern ucraïnès ha demanat a la comunitat internacional que no reconegui cap d'aquests resultats electorals. Des de Moscou s'està seguint la jornada electoral. Des d'allà, el corresponsal de RAC1 a Rússia, Abel Gallardo. Abel, bon dia.
Bon dia, no s'esperen sorpreses en el procés electoral que ja va començar divendres i culmina avui amb el recompte de vots. A Gerson i Zaporizhia, molts ciutadans viuen amb escepticisme les eleccions, tot i que, segons les dades oficials, en aquesta última província, ahir ja havien votat més de la meitat dels electors. A Donetsk i Lugansk, que es van proclamar independents d'Ucraïna fa 9 anys, les eleccions es viuen amb certa normalitat, sense oblidar que estan immersos en un conflicte armat. El màxim opositor de Putin, Alexei Navalny, que continua a la presó, ha demanat als russos que vagin a votar a partits que erosionin el poder de Putin. Tot i que els resultats són molt previsibles, aquesta nit se sabrà qui són els nous representants regionals i locals.
I abans de passar la informació cultural, l'agenda també musical del dia, un parell de punts més en plana internacional. D'una banda, una que ens porta fins al Regne Unit, la policia anglesa ha aconseguit arrestar, després de 4 dies de persecució, que és una persecució de pel·lícula, un sospitós de terrorisme i espionatge que va aconseguir escapar-se de la presó. Ha passat a Wandsworth, al sud-oest de Londres. El jove de 21 anys és exmilitar i va aconseguir, atenció, escapar-se del centre lligant-se als baixos d'un camió que duia menjar a la cuina de la presó. Després de dies seguint-li la pista, un policia de paisà va detenir-lo mentre el sospitós de terrorisme passejava en bici.
La fuga del jove va activar fins a 150 oficials antiterroristes. També es van intensificar els controls de seguretat a tot el país per trobar-lo. La policia fins i tot va oferir 20.000 lliures a canvi d'informació que els ajudés a trobar el presoner. Finalment el van localitzar ahir després de rebre dos avisos de gent que l'havia vist pel carrer. Per poder-lo trobar, els agents van sobrevolar la zona amb helicòpter i van rastrejar els jardins i els vehicles amb gossos policia.
I mentrestant a Turquia han començat també les tasques d'evacuació d'un investigador nord-americà que porta dies atrapat dins una cova a més de 1.000 metres de profunditat. Es diu Mark Dickey, té 40 anys, estava fent una missió d'exploració a la cova quan va patir una hemorràgia estomacal i és per això que els equips de rescat han centrat els esforços durant dies a estabilitzar-lo. Per fer-ho han necessitat, per exemple, fer-li transfusions de sang des de la cova. Ara que l'investigador ja està estable, podran començar els processos d'evacuació, una operació que, segons els més de 200 professionals que hi estan treballant a Turquia, podria durar entre 3 i 4 dies. Deu minuts i a les 9 del matí, en el dia que avui fa 40 anys d'una fita històrica, el primer dia de la primera salutació de Televisió de Catalunya a través de la tele.
Senyores i senyors, bona tarda. Amics, avui, 10 de setembre de 1983, us saludem per primera vegada des de TV3, Televisió de Catalunya.
Aquest és el document històric que tots hem vist 300.000 vegades. Avui fa 40 anys aquest dia, el moment en què l'actor Joan Pera, que va ser la primera persona en parlar a TV3, arrencava el programa inaugural des d'un local del carrer Numància a Barcelona. Programa experimental que es va allargar fins a la matinada i que va incloure, entre altres, la primera emissió en català d'un partit del Barça a la televisió, que jugava aquell dia contra l'Osasuna, i també, atenció, el primer capítol d'una sèrie que va marcar unes quantes generacions, com és Dallas.
On et vas ficar a nit?
Això no importa ara.
Et sembla de veres que no? El teu marit s'està morint i tu, mentre estan fent el pandó, vés a saber per on.
Jo no feia el pandó.
No diu Suelen és un pandó, com va quedar després, sinó fent el pandó. Una sèrie que girava a l'entorn, com segur, de la família Ewing i el seu ranxo de South Fork, a Texas, amb els embolics de faldilles i els negocis al voltant del petroli que encara recorden avui en dia. Tot plegat va ser l'embrió d'una nova cadena que va començar la programació regular mesos després, cap al gener de l'any 84. Avui en parlarem també al llarg del matí. 9 minuts i les 9 del matí, i en l'agenda musical del dia avui els Figa Flowers, un dels protagonistes musicals de l'estiu, seran a la nit jove de Montblanc. Aurora, també hi seran en Triquell i la Julieta protagonitzant l'última nit de la Festa Major, que va començar dijous. On també estan de Festa Majors a Cambrils, al Baix Camp, avui és nit de concerts i els caps de cartell són el grup valencià Auxili. Avui la liem, nosaltres desfilem, la barca recuperem. El concert de la Diada, que comença a 2:15 de la nit al Parc del Pinaret, amb altres grups com La Cosina i Dalton Bank. I acabem a Solsona, també està de Festa Major, en aquest cas amb altra música com la de Buhos. Encapçalen el cartell del concert jove, que serà aquesta matinada 12:15 al costat de la Quina i de DJ RZ.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Aquest setembre, vine i celebra la 35a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
Gaudiu de 4 dies de música en directe amb una programació que desafia, com mai, les fronteres dels gèneres musicals.
Del 13 al 16 de setembre, vine a gaudir de la música en viu a Vic. Més informació a mmbb.cat.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Els que ho feu perquè sempre teniu tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
Ben jugat!
Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Anem amb els esports. Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
A 5 minuts per les 9 del matí, en el dia que avui, recordeu que no hi ha lliga de primera divisió ni masculina ni femenina. La masculina ja era previst per a les seleccions, per als partits de seleccions, la femenina per la vaga, que ara de seguida us expliquem. Està marcat el calendari avui la final del Mundial de Bàsquet Masculí entre Sèrbia i Alemanya. La Sèrbia d'Svetic Slavpesic, que és entrenador del Barça, i Alemanya, final absolutament inesperada, perquè es comptava que hi hagués als Estats Units com a mínim i altres seleccions com el Canadà o evidentment també Espanya en el seu moment. Estats Units i Canadà diríem que probablement eren les dues de les més favorites.
Exacte, final europea i molt inesperada. Alemanya va derrotar els Estats Units a semifinals i Sèrbia va fer el mateix contra el Canadà, que entrena el català Jordi Fernández. Els alemanys s'han classificat per la final, per la primera final de la seva història en aquest campionat. Fins ara la seva millor actuació havia estat un bronze aconseguit al Mundial del 2002, precisament l'últim Mundial que va guanyar la selecció balcànica. En la prèvia, l'ex tècnic del Barça, Svetic Slavpesic, de 76 anys, valorava així el partit.
Una final sempre és especial. La meva experiència amb el bàsquet alemany és sempre positiva. He donat el meu millor temps com a entrenador en aquest bàsquet i m'han ajudat molt en els bons i en els mals moments. I estic molt lligat amb el bàsquet alemany.
Doncs una final que seguirem als Supersports de RAC1 des de 2:45 de la tarda. Abans, a 10:45 del matí, es jugarà el partit pel bronze entre els Estats Units i el Canadà.
Doncs final que juga a Manila, que seguirem en directe amb l'enviat especial de RAC1, la capital de les Filipines, Dani Aguilar. Però quin ambient se respira al voltant del pavelló. Dani, bon dia.
Bon dia, als voltants del Moa Arena respiren jornada gran de bàsquet aquí a Manila. Ara mateix, hora de dinar, però tant la Fan Zone, ubicada al Mall of Asia, com als voltants del pavelló, són plens a vessar, esperant el primer dels dos partits d'avui a 10:45, hora catalana, ni més ni menys que un Estats Units-Canadà en la lluita pel bronze. Quan faltin 20 minuts per les 3, serà el torn de la gran i inesperada final, i prova d'això la intensitat que posen ara mateix els aficionats serbis. La lluita per l'or se la jugaran Sèrbia i a Alemanya.
Mentrestant, més enllà d'això, el que dèiem, la primera jornada de la Lliga Femenina de Futbol, que continua marcada per la vaga de futbolistes, que reclamen millores en les condicions salarials del nou conveni col·lectiu. Avui haurien de debutar els dos equips catalans de la màxima divisió, el Barça i el Llevant Les Planes, però efectivament per aquesta vaga no ho faran.
Sí, de fet els equips visitants i rivals, l'Sporting de Huelva i el València, han enviat els delegats perquè puguin firmar l'acte del partit, però res més. El Llevant Les Planes, a més, debutava ara a les 12 del migdia. La voluntat és pactar el salari mínim anual per poder començar la temporada i després continuar amb la resta del conveni. Ja ho repassàvem ahir, els sindicats demanen 23.000 euros i la patronal proposa 20.000 euros ampliables a aquests 23.000 si hi ha més de 8 milions de beneficis en drets audiovisuals. En declaracions al Tu Diràs, Júlia Mora, una de les capitanes del Llevant Les Planes, diu que continuaran lluitant pels seus drets.
El que opinem és que, vale, acceptem els 20.000, però és que d'aquí 8 mesos estarem igual perquè, vale, desbloquegem la situació i llavors què?
Dimarts hi haurà una nova reunió entre la patronal i el Banc Social per intentar arribar a un acord i desconvocar l'aturada per la segona jornada.
Mentre estan en el futbol masculí, recordem que estem en seleccions perquè no hi ha Lliga de Primera Divisió. Mala sort per l'Alemanya dels blaugranes Ter Stegen i Gundogan.
Sí, perquè van perdre ahir 1-4 contra el Japó, un amistós disputat a Wolfsburg. El seleccionador Hansi Flick està més discutit que mai. Pel que fa a la selecció espanyola, hi va incorporar el blaugrana Ferran Torres i el jugador del Villarreal Jeremy Pino a la concentració, substituiran els lesionats Dani Olmo i Marco Asensio.
I mentrestant, en tennis, avui es juga la final masculina de l'Open dels Estats Units a Nova York. Gran final, Novak Djokovic contra Daniil Medvedev, el serbi que pot aconseguir fer una mica més d'història i aconseguir el gran slam número 24 de la seva carrera.
I pot ser un dia rodó per Sèrbia si també guanya la final del Mundial de Bàsquet. En aquest cas, el serbi Novak Djokovic és el tenista amb més gran slams. De fet, a partir de demà, passi el que passi, recuperarà el número 1 del món en detriment de Carlos Alcaraz. El seu rival d'avui és el número 3 del món, Daniil Medvedev, i s'enfronta a ell en la mateixa final de fa dos anys, el 2021. Aleshores va guanyar el rus Medvedev. Mentrestant, la nord-americana de només 19 anys, Coco Gauff, ha guanyat aquesta passada matinada la final femenina contra Arina Sabalenka en 3 sets. És el seu primer gran slam.
Tot plegat en dia de motos, dia de gran premi de MotoGP a San Marino, avui jornada de curses des de les 11.
Sí, amb la categoria petita de Moto3, a un quart d'una serà la cursa de Moto2 i a les dues del migdia la cursa de MotoGP, la categoria reina, amb Jorge Martín, el madrileny, sortint des de la pole. El millor català de la graella és Maverick Viñales, que surt quart, seguit d'un sorprenent Dani Pedrosa, que és pilot convidat de KTM en aquest gran premi. El líder del mundial, Pecco Bagnaia, ja surt tercer.
Va, i 3 apunts més de poliesportiu, Pol.
En handbol, el Barça punxa la Lliga Sobal després de 33 victòries consecutives. Va empatar la pista del Bidasoa Irún 26-26. El Barça de futbol sala va derrotar 3-1 al Peníscola en el primer partit oficial.